Father Sancho era un imbècil. Prou imbècil com per casar-me amb aquest pallús. Ara, però, se m'han obert els ulls i he descobert que només es va casar amb mi pels meus diners i fa servir els meus diners per pagar-se un amant. Vull que el segueixi, que descobreixi qui és la seva amant, que faci unes quantes fotos compromeses i me les porti perquè jo les doni als meus advocats.
Molt bon dia, Víctor.
Bon dia, Alba.
Avui obrim l'espai amb una veu coneguda per tots, una veu femenina que tots recordem, malauradament, que no podrem tornar a escoltar sobre els escenaris, ni a la televisió ni al cinema, almenys en directe, perquè va morir aquest passat mes de febrer a Barcelona, víctima d'un càncer. Parlem de la veu de Rosa Novell.
Exacte, Rosa Novell, aquesta era la veu que hem sentit ara. Va morir, com dius, de càncer el 27 de febrer passat, i de fet feia un cert temps, ja que ella s'havia quedat cega a causa justament de la malaltia, primer d'un ull i després de l'altre, i malgrat tot encara va pujar als escenaris per interpretar l'última trobada de Christopher Hampton.
El mes de novembre la vèiem.
Sí, dirigida per l'Abel Folk, que era una adaptació de la novel·la de Sándor Márai que ella va protagonitzar. Avui hem escoltat el paper, l'hem escoltat ara interpretant el paper d'Elsa, que és una dona molt rica que recorre a un detectiu, és la trama habitual de detectius i, i clients.
Investigació de marits infidels.
Sí, tot això, i esposes i tot això. Un detectiu privat, doncs, que ha d'investigar per la pista del marit i demostrar-li doncs, que realment té un amant. El títol és Qui paga mana i és una adaptació de la novel·la del llibre de l'Andreu Martín, Crònica negra, que va ser adaptada a la televisió. I aquest n'és un altre fragment.
És una qualsevol. Ja s'ho pot imaginar. Això ve de lluny. Un dia, el Nil la va dur a casa. Vaig arribar i me'ls vaig trobar tots dos al llit. No estaven esperant, van dir.
I vostè aleshores no va aprofitar per acusar el seu marit de flagrant adulteri?
No. No el vaig acusar de res. Aquella era una bona època per nosaltres. Vivíem i deixàvem viure. No, no el vaig acusar de res. Senzillament, em vaig ficar al llit amb ells dos.
Ja ens ho avançaves, Víctor, tornàvem a escoltar un fragment de Qui paga mana, en aquest cas d'un fragment d'aquesta sèrie televisiva, Crònica negra. Rosa Novell, què va fer més televisió, va fer més cinema, va fer més teatre?
A veure, jo diria que una mig i mig, una mica mig i mig. Certament va fer molta televisió, moltes sèries de televisió. Fixa't, hi havia Estació d'enllaç, sí. Nissaga de poder, Cròniques de la veritat oculta, basada en contes d'en Pere Calders, Pepe Carballo, Jet Lag, El cor de la ciutat, Majoria absoluta. Vull dir, clar, va fer moltíssima televisió. Però de pel·lícules també en va fer moltes, una vintena, cosa que no està gens malament. Sí, no està malament, De fet, tot i això, se la considera una actriu eminentment teatral, per damunt de tot. Entre les pel·lícules que va fer, podem citar, doncs, per exemple, La banyera, Dalí, els papers d'Aspern, El llarg hivern, Libertàries, Mirant al cel, Extrems, Macià contra companys, tot i que aquesta era una producció televisiva.
Sí.
I l'última va ser Rastres de sàndal, de la Maria Ripoll, que bé, va coincidir pràcticament l'estrena amb la mort de Rosa Novell. Aquí ara la tenim a ella en el perquè de tot plegat.
Pocos minutos más tarde oímos que en la habitación de al lado follaban. Oímos claramente el chirrido del somier, los gemidos de la mujer y más bajos los bufidos del hombre. Mi marido y yo nos miramos, sonreímos, hicimos alguna broma al respecto, nos deseamos buenas noches y apagamos la luz. Mi marido, caliente por la follada que seguía oyendo a través de la pared, Estuvo a punto de decirme algo. Pensó quizá que yo me había puesto tan caliente como él. Hubiera podido acercarse, sentarse en la cama, bromear sobre los vecinos de habitación y, como quien no quiere la cosa, acariciarme el pelo y la cara hasta llegar a los pechos. Probablemente yo me habría apuntado enseguida. Pero ¿y si no me apuntaba? Debió pensar. ¿Y si le retiraba la mano y chasqueaba la lengua? O peor todavía, ¿y si le decía que no tenía ganas? Hace años él no habría dudado. Habría sabido justo antes de apagar la luz si tenía ganas, si los gemidos de la habitación de al lado me habían encendido o no. Pero con tantos años de telarañas encima, nada estaba claro. Mi marido se volvió de lado y se masturbó, procurando no hacer ningún ruido.
Ara escoltàvem un fragment del Perquè de tot plegat, obra de Quim Monzó, que no sé si va quedar content o no d'aquesta versió que en va fer Ventura Pons.
Sí, en aquest cas sí, en va quedar content. És força freqüent que els escriptors no quedin gens contents o molt poc contents de les adaptacions cinematogràfiques que es fan de les seves novel·les.
Fins i tot la gent que llegeix l'obra primer en literatura i després veu la gran pantalla, gairebé sempre sentim allò de és millor el llibre.
Sí.
No sempre, però en moltes ocasions, oi, Víctor?
Sí, de fet no sé si s'ha de fer això, perquè són llenguatges diferents.
Exacte.
No tenen res a veure. Per exemple, Els ponts de Madison, que hi ha la novel·la, inicialment, i després ve la pel·lícula de Clint Eastwood, es podria dir, des d'aquesta perspectiva, que la pel·lícula supera la novel·la. Però són dues obres diferents. Una és una obra literària i l'altra és una obra cinematogràfica. I són dos creadors diferents, l'autor literari i Clint Eastwood com a director, com a autor cinematogràfic. És veritat que es basa en un llibre, però a partir d'aquí és una creació també. I el director té la potestat de fer el que vulgui a partir d'aquell, amb aquells elements que l'autor l'ha fornit i que, més o menys, l'ha autoritzat per sí, utilitzar, perquè també l'autor pot dir que no dona els drets, eh? De manera que s'ha de respectar que el creador cinematogràfic també crea la seva obra i que encara que tu no la faries així, ell l'ha fet així o és una interpretació que ell fa de la teva obra. I per tant, després ja venen els gustos del públic i ja està. En el cas de Quim Monzó li va agradar, ell li va agradar la versió de Ventura Pons. Per exemple, hi ha el cas de l'Antoni Burges. L'Antoni Burges és un autor que va quedar molt, vaja, molt, molt descontent, molt emprenyat amb la versió que Stanley Kubrick va fer de La taronja mecànica. Hi ha situacions d'aquestes, un dia, si de cas, en parlarem de versions cinematogràfiques que han estat rebutjades pels autors literaris. Quim Monzó, com dic, sí, ell estava content i perquè ell, bé, considera que Ventura Pons va fer una versió molt fidedigna del seu text literari. I nosaltres el que lamentem és no poder passar a escoltar els fragments a la versió original en català, perquè no està disponible, de manera que això demostra encara més l'estat de frustració de la llengua catalana al nostre país. Un altre fragment.
10 minutos más tarde yo le pregunté si estaba dormido y me contestó que todavía no. En la habitación del lado ya no gemían. Ahora se oía una conversación en voz baja y risas sofocadas. Yo me levanté, fui hasta su cama, aparté las sábanas, me tendí a su lado y empecé a acariciarle la espalda. Mi mano se deslizó hasta sus nalgas. Sin coraje para decirme que se acababa de masturbar, mi marido me dijo que no tenía ganas. Y dejé de acariciarle.
Nosaltres avui, Víctor, fem aquest petit homenatge, parlem de Rosa Novell en el seu paper com a actriu, i ara l'escoltàvem al Perquè de tot plegat.
Sí.
Tot i que ens hem centrat en la seva figura com a actriu, és una obra on el repartiment és molt extens.
Molt. Molt, molt, molt. De fet, aquesta, el Perquè de tot plegat, està considerada la pel·lícula amb el repartiment més de luxe de tota la història del cinema català.
Digue'ns algun nom, Víctor, perquè ens en fem la idea.
Sí, n'hi ha molts. Mira, de fet, clar, això es fonamenta en el fet que la pel·lícula són 15 episodis. Clar, no és un argument...
No ho acabem a una hora i mitja.
No, clar, són 15 fragments, 15 contes, en definitiva. Era bé un repartiment de primera línia. Hi havia, doncs, el Lluís Omar, la Pepa López, l'Àlex Casanovas, la Mercè Arànega, la Mercè Pons, en Pere Ponce, l'Anna Lizaran, la Vicenta Ndongo, en Jordi Buixaderas, l'Abel Folch, el Sergi Mateu, el Jordi Bosch, el Francesc Orella, i alguns encobatencs,
sí, per aquí. Ara sí, ara t'anava a dir.
Núria Osta, l'Àlex Brandemil, Jordi Dauder, Rossi de Palma, Pere Arquilluer, Ramon Madaula, Sílvia Munt, més bé encobatencs.
Falta l'Emma Vilarassau.
Sí, no hi era. Sí, Pepe Rubianes i, naturalment, la Rosa Novell. Amb aquest darrer fragment del Perquè de tot plegat, si et sembla, doncs direm adéu a Rosa Novell, que ha estat una de les grandíssimes actrius que ha donat Catalunya, i direm adéu també als seus 40 anys de professió.
Doncs ens acomiadem.
Minutos después, mi marido supuso por los gemidos disimulados que le llegaban que yo me estaba masturbando. Mi marido sintió una tristeza inmensa. Pensó que la vida era injusta y grotesca y rompió a llorar. Lloró contra la almohada, hundiendo la cara todo lo que pudo. Las lágrimas eran abundantes y calientes.